Hola, hola, sí, perdona. Mira, no me conoces de nada, pero es que... Bueno, llamaba porque he escuchado tu mensaje. ¿El de las magdalenas?
Ah.
Sí, al principio no sabía si llamarte porque parecía que estabas muy enfadado, pero después de todo lo que has dicho, creo que hay algo importante que deberías saber.
Punt. Fa 10 anys, la petita Sala Fleischer del barri de Sants de Barcelona s'hi estrenava una obra de teatre que es va anomenar Smiley. Era la història d'amor entre l'Àlex i el Bruno, en què es basava l'obra, que de seguida va calar entre el públic i es va convertir en un èxit de taquilla, primer en aquesta sala petita, després es va anar fent gran, de la Fleischer va passar per diverses sales de Barcelona, abans de fer el Sala Madrid i acabar-se adaptant a mig món. Ara Smiley pren forma de sèrie i es podrà veure a partir del 7 de desembre a Netflix, que és una de les plataformes més grans del món. El pare que el va parir a la sèrie és el Guillem Clua. Hola, Guillem, bon dia.
Bon dia.
I els encarregats de posar-se en la pell de l'Àlex i el Bruno són el Carlos Cuevas i el Miqui Esparvé. Hola, Carlos, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
I el Miqui Esparvé. Hola, Miqui, bon dia.
Què tal, bon dia.
Si jo t'arribo a dir, Guillem, fa 10 anys que aquella història passaria d'una de les sales més petites de Barcelona a una de les plataformes amb més subscriptors del món, m'haguessis dit que estic com una...
Com una cabra.
Com una cabra.
Però és que no només això. Si tu m'haguessis dit que aquella obra estaria 3 anys a Barcelona, t'hauria dit que estaries com una cabra, sí. Si m'haguessis dit que aniria a Madrid, que es faria mig món, cada nova sorpresa que teníem amb aquesta funció era inesperada i era un regal immens. Aquest ha sigut el regal més gran de tots.
Sí, moment. Això és la cirereta al pastís, no? Aquesta, a Netflix.
Bueno, esperem que hi hagi més cireretes.
Però... Sí, però la cirereta d'Smiley... Aquesta seria... Perquè... a quants països has estrenat, Smiley, Guillem?
He perdut una mica el compte ja, però és entre 15 i 20, em sembla que hi ha hagut totes aquestes produccions.
15 i 20. La sèrie s'estrena a on?
A 190 països del món de manera simultània.
190 països del món.
Això és el que fa tremolar més les cames.
Sí, esclar, que jo m'imaginava que la sèrie s'estrenaria, doncs, no ho sé, per començar, a 190 països
Andorra
del món.
Andorra i Portugal.
Però tu, quan tu vas firmar... Esclar, em pots explicar, Guillem, com funciona una cosa d'aquestes de funcionar per Netflix, per entendre's? Et venen, et truquen i et diuen, mira, volem això?
Sí, jo ja havia treballat per Netflix en algunes produccions i em va trucar la Verónica Fernández, que és la cap de ficció de Netflix, i va dir, volem treballar amb tu, volem que facis una sèrie. Jo vaig dir, fabuloso, tengo muchos proyectos, mira qué bonitos son. I van dir, no, queremos hacer Smiley. I, de fet, la part graciosa és que jo li vaig dir que no.
Molt bé. Molt bé. Tens la credibilitat per terra, Guillem.
Què et sembla?
Xota'l.
No, perquè jo no tenia la visió global que tenen ells a l'hora de veure el potencial d'una història per convertir-la en sèrie. Potser soc més estret de mires i jo la veia com una peli. I, de fet, l'havia estat intentant aixecar com a peli durant molt temps. Havia tingut els drets retinguts per Sony Pictures durant molt temps i no va acabar sortint res i estava com jo enfrescat, una pel·li, i van dir, no, que és una sèrie, creu-nos que és una sèrie. I al final vaig acabar dient que sí, doncs provem-ho, sí, és una sèrie, i és el que ha acabat sent.
La sèrie l'has escrita tota tu?
Sí.
Tota?
Sencera.
Clar, tu conta una cosa, perquè... Aviam, fem una cosa que és com els hem de començar. És la pitjor frase del món, però m'agrada. Per la gent que no tingui ni punyetera idea de què és Smiley, li pots explicar què és Smiley?
Smiley és una cosa molt senzilla i que va néixer d'una manera molt honesta i molt petita i amb molt d'amor, que vam fer amb el Ramon Pujol i l'Albert Triola originalment a la Sala Fleischer, per explicar una història d'amor, senzillament. Agafar els mecanismes narratius clàssics de la comèdia romàntica que tots coneixem i que han existit durant dècades i traslladar-les a una realitat LGTBI, en aquest cas la història de l'Àlex i el Bruno, que ara interpreten el Carlos Cuevas i el Miqui Esparvé.
Clar, la sèrie no és la història de l'Àlex i el Bruno, que sí, evidentment, és l'eix central, sinó que s'ha hagut d'adaptar més personatges al seu voltant.
Això és el que em va fer decidir fer la sèrie. És a dir, en una pel·lícula potser ens hauríem centrat en aquests dos personatges, però la sèrie ens donava l'oportunitat d'eixamplar aquest univers i d'explicar moltes altres maneres d'entendre l'amor en el context de comèdia romàntica, però sempre dintre de realitats LGTBI visibles, felices, reconeixibles, que està bé que s'ensenyin també. I llavors s'ensenyaran altres històries d'amor, de desamor, de gais, lesbianes, bisexuals, i això és el que em va fer dir que sí, que tenia l'oportunitat d'explicar l'amor des de molts llocs.
Sí, els que hem vist la sèrie, aquí n'hi ha hagut uns, amb el Jordi Ramos, per exemple, ja l'ha vist, algú que ja l'ha vist la sèrie, em diu, he dit una cosa aquest matí a les 6 i que ja, és que me l'he quedat perquè és que la idea m'ha semblat aquesta. Passa per Nadal.
Sí.
Que a més, va de meravella, que s'estrena la setmana que ve. Et molesta si et dic que és un Love Actually LGTBI?
No, no, el Love Actually és un referent, i a més es fa una referència explícita fins i tot a la sèrie a Love Actually, com a altres pel·lícules que tots tenim al cap. I, de fet, situar-la per Nadal també va ser una decisió, una de les primeres decisions que vaig prendre, perquè Smiley, l'obra de teatre, no passa per Nadal, passa no, amb un temps indeterminat. Però vam posar tota la carn en l'assador, és a dir, anem a per totes, agafem tots els mecanismes narratius de la comèdia romàntica, el Nadal, les corredisses als aeroports, tots els equívocs...
Que es caga el tió, Jordi, que es caga el tió.
Es caga el tió,
es caga el tió, i el caganer, i tot. Totes les tradicions catalanes també hi són, i també va ser una decisió explícita, no?, de portar Smiley a... Bueno, tornar... amb Smiley a Barcelona, i que es veiés Barcelona, i que es veiés la tradició catalana, i que se sentís català a la sèrie.
També. La sèrie passa tot a Barcelona. Mm-hmm. O sigui, les imatges són de Barcelona. Tot el que passa a la sèrie és teu, per entendre'ns. Esteu, vull dir, el càsting també és teu?
Tot, sí. O sigui, com a showrunner de la sèrie, totes les decisions passen per mi. I això és una línia... editorial, per dir-ho així, de Netflix, que posen el creador al centre de totes les seves produccions, i en aquest cas el creador de Smiley es van tenir molt clar que era jo, i per tant, des de el primer dia que escric la primera escena del primer capítol fins a l'últim efecte especial de postproducció, passa per mi.
El càsting Carlos Cuevas, Miqui Esparvé, és teu?
També, sempre de la mà dels dos grans directors que hem tingut, que són la Marta Paissi i el David Martín Porres, que s'han fet seva la història d'una manera increïble. Però sí, al final la decisió era meva.
Era teva. Vas, clar, escollir Carlos Cuevas i Miqui Esparvé, estem parlant de dos noms molt potents, de seguida et diuen que sí, vosaltres calleu.
Sí, bueno, no és que em diguin que sí, sinó que ells ja tenien una predisposició meravellosa a intentar aconseguir aquests papers.
Ah! Calla, Carlos, digues.
Totalment. Jo us ho explico perquè no em callo res. Jo estava a casa un dia i vaig llegir una nota de premsa, crec que era el diari Ara, Smiley serà una sèrie. I recordo trucar al meu repre i dir, escolta, posem l'ull aquí, perquè jo recordo amb 15 anys anar a veure Smiley al Teatre Capitol, i a mi em va semblar una funció de teatre estupenda, crec que a Barcelona la coneixem tots i que és referent a la ciutat, i jo vaig anar darrere el projecte, i de seguida, poc després, se'm va convocar una prova, i després ja vam seguir, amb cossos més o menys, el mètode tradicional de càsting, que és que primer el fa sol, després t'emparellen amb el finalista, i al final t'acaben donant l'okay.
I el Miqui?
El mateix. Mira, de fet, jo vaig conèixer que Smiley seria una sèrie a través del Carlos, curiosament, i després vam fer les rondes de càsting en paral·lel fins que no ens vam trobar a la recta final. Jo recordo que estava a Bilbao treballant i el Carlos em va dir, escolta, que Smiley serà una sèrie, i allà, doncs, el mateix, vaig trucar a la meva rep i li vaig dir, escolta, entera't d'això, ens van convocar a un càsting que va ser un càsting molt extens, perquè primer també va funcionar molt per això que arrel de la quarantena s'ha fet encara més, que són els self-tapes, no? Que són que tu et graves a casa teva la primera ronda de càsting, et passen un monòleg o alguna cosa que puguis treballar a casa, t'ho graves amb el mòbil fins i tot i ho envies. Llavors hi ha una primera selecció entorn a aquest self-tape i a partir d'allà es fan següents rondes. I el Carles i jo vam coincidir al final, no?
Sí, l'última ronda.
L'última ronda, sí.
Clar, hi ha una cosa que es trampa. La química entre ells dos és meravellosa, la sèrie. Però és clar, és que vosaltres sou... És que vosaltres sou millors amics, no? Perquè ens entenguem.
Sí, sí, som molt amics, sí, sí. Sí, però també en defensa nostra diré que jo hi ha grans amics amb qui treballo molt malament. Que
sí?
També hi ha, sí, no sempre... Sí, perquè hi ha persones i actors que entenem la feina d'una manera diferent, o que tenim un sentit de l'humor diferent, o que a l'hora de treballar som o més tècnics o més emocionals, i amb el Miqui tenim una... Més enllà de ser amics personal, que això ens dona molta confiança, també tenim una manera de treballar molt semblant que ens fa molt afí. I llavors crec que hi ha molt d'ofici, que hi ha molt d'assaig, que no només és que fóssim col·legues.
11:39.
Hola, me llamo Bruno. Hola. Me llamo Alex y vuelvo a estar por aquí otra vez.
Pensar que ahí fuera hay un desconocido que
A lo mejor será la persona más importante.
Però, Carlos, fes-nos 5 cèntims de qui és l'Àlex, sisplau.
Doncs l'Àlex és un cambrer d'un bar LGTBI de Barcelona.
Barbero.
Val Barbero, exacte, que és un dels epicentres al voltant del qual gira la sèrie, i és un tio que està cansat de que li vagi molt i molt malament en l'amor, i sobretot via aplicacions, i està fart. I llavors és un tio que també està bastant obsessionat amb anar al gimnàs, que dona molta importància a la seva aparença física, al seu estat físic, i la sèrie arranca, el punt de partida, és el moment en el que l'Àlex deixa un missatge en el contestador a la seva exparella o al seu exligue, dient-li que està fart de tanta frivolitat i que ell apostava per una relació, bla, 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 i amb la diferència que s'equivoca i envia un missatge al telèfon del personatge del Miqui Esparvé per error.
El Miqui Esparvé rep aquell missatge, bueno, i el Bruno, i el Bruno m'agrada molt que quan tu poses el nom de la persona que té el WhatsApp li posa Àlex Dos Gimnasios, que aquí va també una mica la cosa. Qui és el Bruno, Miqui?
Doncs mira, el Bruno és, diguem que és totalment el perfil oposat del que acaba de definir el Carlos amb l'Àlex, no? El Bruno és un arquitecte de Barcelona, molt cinèfil, un tio molt intel·lectual. Lo de cinèfil és molt important perquè, diguem que el seu gènere preferit és la comèdia romàntica, és un gran consumidor del gènere, i això també, com bé sabràs, els que som grans consumidors del gènere o ho hem sigut, ens fa idealitzar l'amor d'una manera molt concreta. I aquest és una mica el seu taló d'Aquiles, no? Que sempre coneix algú nou i intenta, d'alguna manera, idealitzar i posar totes les expectatives en què tot hagi de ser d'una forma, diguem això, molt cinematogràfica. A partir d'aquest moment, en el que rep aquest missatge, el que ell es planteja és: l'he de contactar, no l'he de contactar, què passa? I no faig grans spoilers, tranquil, això és capítol 1.
No.
Però vaja, diguem que el més bonic és que, tot i que són personatges molt, molt, molt oposats, te n'adones que al final acaben buscant el mateix. O sigui, el que volen és passar el diumenge amb la manteta fins al coll, amb un bol de crispetes, veient allò que els agrada. No?
Guillem, el que era important és que els actors transmetessin la manera de fer i de ser dels personatges, fossin o no fossin gais a la vida real?
Sí, a veure, hi ha una cosa que ha passat a més mai, que és que s'ha estat fent durant 10 anys. Els personatges d'Àlex i Bruno estan, vamos, gravats en pedra. I havíem de trobar dos grans actors, però que a la vegada s'adaptessin a aquesta realitat dels personatges. La meva prioritat era que fossin aquests dos grans actors. Més enllà de que si eren LGTB o no. Sí que crec que és molt important i és molt vàlid i és molt legítim i molt valuós que hi hagi part de les persones LGTBI que es vulguin veure representades en les ficcions per actors i actrius LGTBI. Crec que és molt valuós perquè, per tant, per l'actor com pel creador, fa que s'aporti una dosi plus, un plus de veritat, que jo no hagi d'explicar realitats LGTBI a actors que no ho han viscut mai. És molt útil a l'hora de construir un personatge i segurament és molt útil a l'hora de crear una representació per una gent que necessita veure això. Per mi la prioritat sempre ha estat que la visibilitat de personatges LGTBI sigui present a totes les meves obres i sobretot que arribi al màxim de públic possible, perquè hi hagi gent que sí que necessita veure i viure aquestes històries o que no les ha vist mai, però que potser les veuràs de la mà de grans actors de solvència contrastada i d'un talent innegable i que tenen un atractiu afegit que potser altres actors no poden tenir. Per mi, la representació dels papers de personatges LGTBI és molt necessària i avui més que mai. I aquí és on hem de centrar les nostres energies i també en que la indústria accepti que actors i actrius LGTBI puguin interpretar personatges que normalment estan reservats a actors heterosexuals, com en pel·lícules d'acció, comèdies romàntiques, mainstream.
Algun comentari? No, por siguiente. De totes maneres, deixem clar una cosa, que no es pensi que l'obra, ni l'obra, evidentment, però que la sèrie és només per gent del col·lectiu. És una comèdia romantiquíssima amb molts personatges i és molt divertida i que, evidentment, no està pensada només per aquest públic.
De fet, una de les claus essencials de l'èxit de l'obra de teatre en tots aquests anys ha estat que està dirigida a un públic mainstream, a un públic de tot tipus, que disfruta i s'identifica amb una història d'amor gay i que apel·la a sentiments universals que fan que no sigui cap problema que estigui protagonitzada per dos homes, sinó tot el contrari.
De fet, el que és més important és que de la ficció es doni visibilitat al col·lectiu, no?
Això és la prioritat. per mi, almenys és la meva prioritat, eh? Jo entenc que hi hagi posicionaments polítics per part de creadors LGTBI que per ells és superimportant aquesta equiparació de personatge i actor, i és superlegítim, i crec que hi ha produccions i que hi ha històries que és molt necessari que sigui així, per exemple. A més, Miley mateix, jo estava molt preocupat perquè amb el personatge del Pepón Nieto.
Que és
esplèndid. Però és un personatge que està representat amb certa ploma i que es travesteix i que fa de drag queen. Llavors, per mi, era més important que aquest personatge fos interpretat per un actor gay. Per mi era bastant important, per què? T'explico. Perquè normalment la ploma o el travestisme ha estat associat a una burla cap al col·lectiu. I podria ser... es podria llegir que un actor heterosexual fent aquesta mena de paper tingués algun rastre d'això, que es pogués percebre com un rastre d'això. I això em preocupava. No dic que els actors heterosexuals no ho puguin fer, però en aquest cas molt concret, sobretot en la performació de la ploma o de ser afeminat, en aquest cas prefereixo que hi hagi una connexió. Que no és la condició sine qua non, no, però que té un valor, té una importància per mi.
Que no siempre hay que hablar de cine blanco y negro de los años 70.
En los años 70 hacía 3 décadas que se rodaba en color.
Bueno, la cuestión es que los pedantes no le gustan...
A Smiley les històries sobre el col·lectiu són les centrals de la trama. En canvi, com acostumava a passar a les pel·lícules antigues, a les dels anys 70, els anys 80, els anys 90, abans el que feia la gràcia era l'actor gay. Ara és al revés. A l'obra, el que fa la gràcia, el que viu també un conflicte que déu-n'hi-do, és l'heterosexual, no, Guillem? Aquesta era una idea que també devies tenir... Tot o va sortir així?
No, és així. El mariquita gracioso secundario que està de fons i que treu ferro a les trames, en aquest cas és el personatge hetero, que és un personatge meravellós i que m'estimo moltíssim, i que de fet té un dels grans moments emotius de la sèrie, però va ser així.
Ah, el Pepón Nieto interpreta el paper de l'amo del bar on treballa... Per cert, el bar on està aquest bar? No existeix, no, el bar?
No existeix, és un decorat. És un doncs decorat està, pues, al barri gòtic, sí.
Al barri gòtic.
Al costat de la plaça aquesta del Conde de Medinaceli, no? Uh-huh. Era un local que el departament d'art va transformar en un bar. De fet, turistes s'equivocaven i demanaven... Entraven i intentaven demanar una cervesa. No, que és un rodatge, que no és un bar.
I el teu pis... Bruno...
És fort, eh? Els pisos...
És que és arquitecte, sí, sí, man.
Clar. Té un pis. Sí, és arquitecte, esclar, és que ell és arquitecte. Però és que el pis és una meravella. On és aquest pis?
Els pisos de rodatge són normalment molt atractius, en part perquè són molt amplis, si t'hi fixes, perquè la càmera es pugui moure dins, no? Aquest pis no és real. Aquest pis jo crec que eren unes oficines a prop d'Hospital Clínic, sí, a l'Eixample.
És una meravella, eh?
És una meravella. Tots ens el volíem quedar.
El que dèiem, el Pepón interpreta el paper de l'amo del bar on treballa l'Àlex, també fa de drag queen, és un personatge molt interessant perquè dona visibilitat a una realitat que acostuma a passar desapercebuda, que és el dels gais passat els 50 anys, però entre el repartiment també hi trobem el Ramon Pujol. Mm-hmm. El Ramon Pujol va ser un dels protagonistes de l'obra de teatre, que interpretava el paper del Carlos Cuevas a l'obra de teatre original. Això va ser cosa teva, Guillem, o també va passar per càsting?
Sí, no, va passar càsting, evidentment. Però jo sí que tenia moltes ganes que tant que el Ramon com l'Albert formessin part d'alguna manera d'aquest Smiley, si no podia ser com a protagonista d'una altra manera, i que hi poguessin ser, i lògicament que encaixessin amb el personatge i que passessin un càsting i que fossin perfectes pel paper que proposàvem. En el cas del Ramon va poder ser i estic molt content que hagi sigut així.
Això del cameo del penúltim episodi teu, Guillem, ho pots explicar, sisplau?
Això va ser una trampa absoluta dels directors. Que
cantes una cançó que vas fent que no. Quina és la cançó que cantes?
Este amor no se toca.
Ah, este amor no se toca.
De Yuri. Un temazo.
És una sèrie on es parla igualment castellà i català, sense problemes. Vas tenir claríssim que hi havia d'haver personatges que parlessin en català, Guillem?
Sí. De fet, va ser també una de les primeres propostes que vaig fer a Netflix, que l'obra passava a Barcelona i volia que fos bilingüe, evidentment no és bilingüe 50-50, però que se sentís català, que hi hagués personatges que parlessin amb naturalitat en català.
Com Netflix no va dir res?
Res.
Això està molt bé.
No va dir res i va dir que jo anava entregant els guions amb escenes senceres en català i no em deien res i van dir que cap problema, senzillament que els hi passés una traducció perquè ho entenguessin tot bé. Però era la meva intenció, ser molt verosímil amb el que estàvem explicant i fer allò del dinar de Nadal, que comences una frase en castellà, et gires i la continues en castellà, no? I, és més, Netflix, la Verònica mateix, diu constantment que estan desitjant rebre projectes en català. El que passa que no en reben, perquè ens autocensurem nosaltres mateixos.
Això t'anava a dir. Sí, moltes vegades té més a veure amb l'autocensura del creador que creu que no serà validat per Netflix o que arribarà a un públic més petit si fan català, que no. Nosaltres ho sabem de bona mà, tenim amics entre Netflix que tenen moltes ganes de sentir català, euskera, gallec, i a vegades és més la pròpia autocensura i les ganes d'arribar a territoris latinoamericans, quan és una tonteria, perquè la sèrie més vista de l'any és El Juego del Calamar, que és en coreano, i Merlí va donar la volta al món sent una sèrie en català. I jo estic molt content, bueno, estem tots molt contents, no? Que és la, o sigui, no hem de deixar de dir que és la primera sèrie original de Netflix, no adquirida, original, amb una trama des de l'inici ja escrita i aprovada en català. Vull dir que es van conquerint parcel·les.
O sigui, és un problema més nostre que no pas de Netflix.
A vegades sí, no de vegades, sempre, sí, però sí. En el cas de Netflix...
Per cert, parlant del Juego del Calamar, aviat el món a RAC1 el protagonista.
Toma ja, toma.
El
calamar.
El calamar, sí.
És que no l'he vist, sí.
El problema del calamar, el problema del calamar, sí. Clar, tu veus, la sèrie havia de passar sí o sí a Barcelona?
Sí. Sí, sí. Era tornar als orígens, era ser fidel a l'essència d'Smiley. Hem intentat ser fidels a l'essència d'Smiley en molts sentits. No només que tornés a Barcelona, no només amb el tema del català, sinó... Amb allò que va emocionar els fans originals de l'obra de teatre, no? És una obra que ocupa un lloc en la memòria sentimental de molta gent. Encara avui hi ha gent que em diu, hòstia, celebrem el desè aniversari i la primera cita va ser Smiley, o em demanen que els signi un llibre perquè li volen regalar alguna cosa especial. És una obra que ha emocionat a tanta gent que des del primer dia que vam fer la lectura de guió de la sèrie... amb els actors, els hi vaig voler transmetre que aquest era el nostre far. Seguir emocionant, seguir sent molt honestos amb aquella cosa tan entranyable que vam fer i que estigués plena de llum, sense malícia, amb personatges que s'equivoquen moltíssim però que en el fons l'únic que volen és estimar i ser estimats. Aquesta cosa tan senzilla i que a la vegada, de vegades, em fa tanta vergonya a molta gent, no?, expressar-la o fer-ne una obra, era el que, almenys a mi, em mantenia tirant endavant amb tot el procés.
Hi ha una cosa molt bonica, perdona, que segur que el Guillem està d'acord, de fet, perquè és una cosa que ell mateix ha dit, i el David Martín Porres, director de la sèrie, que tradicionalment, moltes vegades, també els personatges LGTBI han estat acompanyats en la ficció de drames molt grossos, no? Uh-huh. De la pandèmia del SIDA, del virus del VIH, de sortides de l'armari absolutament traumàtiques, i que quin gust també, no?, que el col·lectiu LGTBI sigui representat des de la comèdia romàntica, des de l'humor, des del no trauma, des de l'estem tots bé, i què passaria si la vida també fos així?
I afegiria, perdona, que aquesta història tan bonica es vegi a països on els drets LGTBI no
estan... Clar, això és molt interessant, eh? Quins països... Hi ha algun país que hagi dit que no o no de moment? O que... Bueno, no sabem?
No ho sé.
Saps on va? Quins països? Clar, si
bueno, 190, ha... no sé si n'hi ha molts més, també.
Ah, sí, sí. I tots estan al mateix dia?
Sí, sí.
7 de desembre. Cal dir-ho.
Està bé, és un dia de vent davant del pont,
sèrie, eh? És horrible parlar d'una sèrie que la gent no ha vist. Smiley, segona part? Smiley, segona part?
Segona temporada, vols dir?
Sí. Segona part ja existeix al teatre,
doncs
però...
Si tota la gent que ens està escoltant ara mateix el dia 7 de desembre...
S'apreta el botó
i se la mete, com diem, pues sí. Hi haurà més possibilitats de que n'hi hagi una segona.
Vale. I ara què? Què estàs fent, Carlos?
Ara què? Doncs mira, jo vinc de rodar una pel·li estupenda, basada en una obra de teatre d'Alfredo Sanzor, que es diu La Ternura, una pel·li xulíssima, que estic molt content, i ara rodo Cites, aquí a Barcelona.
Ah?
Que torna Cites, no sé si
s'ha
dit.
Sí, 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 torna Cites, sí.
I tinc una cita estupenda aquí dues setmanes, demà tinc el primer assaig.
Amb qui?
Amb la Clara Lago, crec que sí que es pot dir, s'ha fet públic.
Sí, Clara Lago.
Vull dir que...
Molt bé. Estupenda. I el Miqui?
Doncs jo començo assajos a Madrid el 2 de gener d'una obra que es diu Los Pálidos, de la Lucía Carballal, per fer el CDN. I el juny de l'any vinent tinc una cosa amb l'Artigau a la Villarroel, amb la Maria Rodríguez, que també em fa molta il·lusió.
Sí.
Amb l'Artigau.
Ja vindrem, home, per favor. Si
sí,
no veniu...
Bueno, ara t'està també el cap, m'he quedat mal de pany. Si tal, no sé.
I en audiovisual, perdó, però el 30 de novembre també s'estrena una pel·li en la que jo hi apareixo poquet, però hi apareixo, que es diu Un Hombre d'Acció, que és la següent pel·li del Javi Ruiz Caldera. Mm. I es va rodar també, part de la pel·li es va rodar aquí.
Guillem, i tu? L'Oreneta ja va sola.
L'Oreneta va sola... Bueno, és que no puc dir coses. Estic pendent de si hi ha segona temporada o no, perquè això, evidentment...
Però una feinada de por.
És una feinada, és dedicació exclusiva. Llavors, clar, hi ha coses que estan allà pol·lulant, però que depèn d'això, tot penja d'això.